Les eleccions del 12 de maig estan a tocar i els diferents partits es troben ja des de fa dies presentant les seves propostes. És el cas de la CUP, on el seu candidat, Sergi Saladier, de visita al Priorat, ha tingut temps per contestar a les preguntes de Ràdio Falset. Bon dia, senyor Saladier.
Hola, bon dia.
Bé, la primera pregunta és òbvia. Com afronta aquestes dues setmanes que queden fins a les eleccions del proper 12 de maig?
Bueno, com diu el poeta, amb il·lusió i amb moltes ganes. Jo personalment no tenia previst de tornar-me a presentar, ja hi vaig estar a la legislatura del 2015 al 2017, que va ser una legislatura molt intensa, però bueno, com que també una de les orientacions que vol donar la CUP en aquesta campanya és tot l'eix de la transició energètica, la crisi energètica, la crisi ecològica, la crisi climàtica, doncs bueno, potser s'ha cregut que jo podia representar bé, no, visibilitzar bé aquest paper, i bueno, pues, a mi la política m'agrada, no per dedicar-m'hi sempre, i vaig fer 2 anys allà bons, i doncs bueno, ara los que toqui, les legislatures ja no duren 4 anys, i bueno, la campanya ve, doncs bueno, lo típic, amb diversitat d'actes, al màxim de territori que es pot, assistir als debats, penjar cartells, lo que convingui.
A les darreres eleccions la CUP va recuperar la representació a la demarcació de Tarragona de la mà de Laia Estrada, que ara precisament és la candidata per Barcelona. Quins resultats esperen en aquestes eleccions?
Home, l'objectiu és mantenir el diputat provincial que tenim, i creiem que és un objectiu fàcilment assolible, en el sentit que bueno, el coixí de vots que té la CUP, doncs en general és bastant bo per obtindre'n sempre un. El 17 no es va treure, traient pràcticament els mateixos vots que el 21. 18-19 mil vots se van treure tant el 17 com el 21. El 17 no es va entrar perquè va haver una participació molt molt alta i el diputat va costar 22-23 mil vots, i ara quan va entrar la Laia esta legislatura passada, amb 1.000 vots més respecte al 17, va entrar de carrer i més a prop de treure el segon que no pas de perdre aquest primer. Ara l'objectiu és poder mantenir aquest diputat. També som conscients que hi ha un desànim general pel tema del procés, però també pel tema de la crisi de tot, i que la gent encara falta que s'acabi de mobilitzar. No es preveu que hi hagi una gran participació, i també, diguéssim, la primera tasca nostra ha de ser activar el votant o el simpatitzant habitual de la CUP, no? I aquest ha de ser el primer objectiu. Si aconseguim mobilitzar, diguéssim, la nostra gent, podem dir que el diputat lo tenim bastant a tocar, i aquest seria l'objectiu, diguéssim, a nivell purament electoral.
Sí. Mm-hmm. Aquesta vegada concorren a les eleccions amb el lema Defensem la Terra. De què l'hem de defensar, la Terra?
Bueno, la Terra l'hem de defensar de les múltiples agressions que patim i que responen, doncs, al model capitalista depredador, desarrollista, no? Que tot ho basen, doncs, a partir de grans megaprojectes, de grans trasbassaments, de grans infraestructures, ampliacions d'aeroport, de hard rocks, etc. Que és la solució que et donen tant PSC com Junts com Esquerra, que són els tres partits del pom de dalt, diguéssim, no? Que són els que piloten d'alguna manera, no? la política parlamentària i també del govern, i que és la resposta que ells te donen a la crisi que tenim de tot tipus, no? Econòmica, ambiental, climàtica, energètica, i que nosaltres no compartim, i nosaltres creiem que hi ha una alternativa, i que el primer que has de fer en una situació, diguéssim, doncs de vulnerabilitat, d'atac, d'agressions, és el primer que has de fer és defensar, però no és una actitud només passiva, sinó que venim a un plantejament, no, ofensiu, en el sentit de dir, nosaltres tenim una alternativa que donarà resposta, o intentarà almenys donar resposta a aquests grans reptes que tenim, de múltiples crisis, i que no passen per aquests grans projectes. Per tant, el lema s'adequa amb això. A banda, doncs, que té reminiscències, no, de l'MDT, dels moviments, diguéssim, més inicialment potents que hi va començar a haver dins de l'independentisme d'esquerres a Catalunya, i que recorda una miqueta, doncs, amb aquests lemes, doncs els anys 80, anys 90 també.
Mm-hmm. Parlant del Hard Rock, just la setmana passada va sortir la notícia de que el govern de Pere Aragonès va renovar el compromís amb el projecte just abans de pactar els pressupostos amb el PSC.
Sí, clar, aquí ens trobem que dins d'aquests tres grans partits, dos n'hi ha dos que estan molt a favor de forma explícita i de fa molt temps, que són PSC i Junts, Esquerra, que inicialment i a nivell de base sobretot, doncs és una organització política que estava més aviat en contra. Un cop ha tocat poder, li ha tocat prendre decisions, suposem que ha rebut, doncs, les pressions de la patronal, de Foment del Treball i de tot el, diguéssim, lobby econòmic català, i doncs ha volgut jugar una miqueta allò que es deia, doncs, a la puta i la Ramoneta, no? De dir, bueno, doncs, de cara a les bases, dic que és una cosa que no m'agrada, privada, però de cara als empresaris i al lobby català, doncs dic que vaig fent coses, no? Ara s'ha demostrat amb aquesta qüestió que una cosa que des de la CUP ja es venia dient i des de la plataforma Durem Hard Rock també, que aquí hi havia un contracte caducat que no tenia vigència i diguéssim han quedat despullats amb el sentit també que et diuen que aquest conveni o aquest acord no el podien trencar perquè comportaria unes grans indemnitzacions milionàries i ara són de menjar patates això, perquè ha quedat demostrat que aquest conveni no existeix, ells mateixos lo van anul·lar. I per altra banda el que et demostra és que la falsedat de que ells deduïen que això és un tema tècnic i un tema procedimental i administratiu i que ells no podien prendre una decisió política és fals, perquè ells van prendre una decisió política de primer anul·lar un de vell, però fer un encàrrec a l'Incasol perquè ne creï un de nou de conveni. Per tant, si tu no fessis aquest encàrrec polític, doncs això ja ho haguéssim matat aquí. No ho han volgut fer, ells suposo que tindran les seues raons i ja veurem com ho expliquen a la gent del territori, fins i tot de la seua, que s'ha anat oposant tots aquests anys amb aquest projecte del Hard Rock.
Bueno, queda clar que el Hard Rock serà un dels principals cavalls de batalla de la CUP al Parlament a la propera legislatura. A banda, quins altres objectius es marquen a nivell de demarcació de Tarragona? Quines propostes
clar, presenten? Clar, tenim molts problemes i per tant calen moltes solucions. Hi ha des del tema de l'aigua, no? de revertir els trasbassaments, tant el del Siurana com el de l'Ebre, a partir d'una bona gestió de l'aigua, que prioritzi doncs, l'aigua per al territori per on passa, primer de tot, i que després doncs, regeneri aigua, la utilitzi ben utilitzada, prioritzada per aquells sectors estratègics, no? El consum de boca, la petita i mitjana pagesia i algun sector industrial, diguéssim, estratègic, i a partir d'aquí, doncs, si s'ha de començar a tallar, doncs que es talli amb aquells que gasten més, als camps de golf, als complexos turístics, no? I aquest és un dels eixos perquè és el que tenim ara doncs, més immediat, però també hi ha temes de qualitat de l'aire a l'àrea central del Camp de Tarragona, hi ha tot el tema de la planificació i preservació dels espais agraris, que encara no tenim el pla d'espais agraris que es va dir que s'havia de fer ja des de l'any 19, tot i que era una cosa que ja venia des dels anys 90, però no s'ha fet mai, doncs aquest és un tema que s'ha de fer. Tenim problemes amb la massificació eòlica i la massificació de grans centrals solars. S'ha de fer un pla territorial, que la Generalitat diu que sí que l'està fent, però encara no se sap massa res. Això ha de comportar doncs, una suspensió de llicències mentre aquest pla no estigui fet. I tenim un munt de situacions, no? Tenim també tota la gestió dels fons de transició nuclear. La CUP aquesta passada legislatura van presentar al Parlament una proposició de llei per millorar-los, no? Passar del 50% del recaudat que ara va amb aquest fons, la CUP demanem que sigui el 90% de tota aquesta recaudació que vagi al fondo. És un fondo que ha d'estar ben distribuït d'una forma clara i justa per tots els municipis afectats i és un fondo que ha d'anar sobretot a activitat productiva del territori, és a dir, el sector primari, el sector petita i mitjana empresa que hi existeixi, entitats també sense ànim de lucre, que pugui arribar doncs, a ajudar doncs, el sector de la pagesia, a millorar l'accessibilitat a l'habitatge, a revertir el despoblament rural, a la gestió del medi natural i que no vagi a grans megaprojectes, no?, de grans empreses que puguin vindre de fora a fotre mal a la bossa, que això és el que ara mateix s'està, sembla, plantejant amb l'actual gestió dels fons. És a dir, de feina en tindrem molta i també és veritat que nosaltres tenim molta experiència en tots aquests problemes, perquè aquí més qui menys els que estem ara mateix a la llista o al costat de la llista o a l'ESCUP, doncs hem estat vinculats amb alguna o a moltes d'aquestes mobilitzacions, no? I per tant tenim doncs, molt bagatge, molt coneixement i això és el que traslladarem, no?, en treure representació al Parlament des d'aquí de Tarragona.
Ara ho esmentaves tot una mica, no? Centrant-nos una mica més en el priorat. Ara el principal problema, i en moltes parts del país és aquest, és la sequera i la falta de pluges i la falta d'aigua. Des del govern se va presentar uns projectes per pujar aigua de l'Ebre cap al Priorat. Des de la CUP això com se valora?
Això és un tema molt complex perquè aquí d'entrada has de pensar que tot això té uns costos enormes, tant d'execució d'obra com després de manteniment, no? I sobretot en temes de factura elèctrica, i ja s'ha vist en aquests últims anys quan la factura ha estat molt alta, que és probable que els propers mesos o anys torni a pujar, tot i que ara és molt barata, l'electricitat doncs, comporta que hi hagi llocs que hagin tingut compromesa, no?, la viabilitat d'aquests bombaments, no?, perquè no era inviable doncs, poder pagar el preu de la llum al preu que anava. El que cal al Priorat amb el tema de l'aigua és una gestió intel·ligent de l'aigua. Primer de tot el que s'ha de fer és que si hi ha una conca del Siurana que és pròpia, doncs home, que no et fotin l'aigua cap a una altra comarca. Això és de primer, diguéssim, de gestió hídrica i de gestió territorial d'aquest recurs tan escàs i que cada vegada ho serà més. Acabat, doncs, s'ha d'anar acabant de reforçar doncs, tot el que és el sistema de regadiu doncs, més eficient, tot i que la zona dels regadius ja no és recamanta, la majoria d'ells, la majoria ja són doncs, gota a gota o sistemes, diguéssim, més eficients. I a partir d'aquí, doncs, bueno, també entendre entendre que la sequera està aquí per quedar d'alguna manera, no? I que tots els indicadors de la gent que estudia el canvi climàtic ens diuen que cada vegada n'hi haurà més, que, per tant, seran més recurrents, més persistents, més profundes, no? I per tant també ens haurem d'anar adaptant amb això. I això voldrà dir, doncs, emprendre mesures d'estalvi i d'adaptació amb aquest nou escenari. És que no passa més per aquí, perquè, bueno, hipotèticament, si es tirés endavant tots aquests projectes que el govern diu que vol fer, primer, ja dic, costarà molts diners, costarà molt de mantindre, però és que l'Ebre tampoc no sabem com anirà tots aquests anys, no? Ara ja, aquest any passat, ja va tindre algun moment que ja estava per davall, diguéssim, dels límits que condicionaven el trasbassament a Tarragona, no? Doncs, bueno, això pot acabar afectant a que també tu confies en una aigua de l'Ebre, però que no te la deixin agafar. Per tant, és un tema molt delicat que implicarà, doncs, molta capacitat d'adaptació, molta comprensió dels problemes que tenim, de que no podem continuar de roixant aigua, però en el cas del Priorat concret, la primera tasca que s'hauria de fer és revertir el trasbassament d'aigua del Siurana cap a Riu de Canyes, no? Com a primera mesura urgent, i a partir d'aquí, doncs, gestionar-la de forma eficient a la comarca.
Un altre tema que també és d'afectació directa a la comarca i que vostè coneix molt bé, és tot el tema de les energies renovables, no? La implantació de les energies renovables. Per una banda, ja han aparegut diversos projectes de plantes fotovoltaiques, se vol ampliar el parc eòlic del Trucafort entre Pradell i la Torre, i també hi ha el projecte de la Mart.
Sí, el Priorat, de fet, és una comarca que és referent arreu dels Països Catalans, diríem, en defensa del territori, d'aquestes agressions que van vindre ja fa 20 anys amb els macroprojectes eòlics i que ara, doncs, també han tornat a aparèixer juntament amb els fotovoltaics i línies de molt alta tensió, el famós SMAT. Per tant, és un referent que té molt clar des de fa mínim 20 anys cap on vol anar i ha anat sent conseqüent, no?, amb tots els acords polítics que s'han anat fent i socials i econòmics a la comarca, de que el futur de la comarca passa per no tindre tota aquesta ferralla escampada per aquí, que respon a un model d'energia centralitzat, de grans empreses, que tots els beneficis se'ls enduen cap a fora, i l'aposta del Priorat, conseqüent amb això, doncs, és apostar per un model, no?, que vagi alineat en definitiva amb el que diu la llei de canvi climàtic, no?, quan planteja com s'ha de fer la transició. Aquesta llei diu que s'ha de fer de proximitat, que s'ha de fer aprofitant espais alterats i que s'ha de fer de forma participada i implicada per la part de les comunitats locals, no? I aquesta és l'aposta que el Priorat, doncs, sembla que vol continuar mantenint i que, per tant, doncs, això s'anirà reflexant, diguéssim, en tots aquests acords i tota aquesta planificació de la comarca, i jo n'estic convençut que no es deixarà de torcer, no? I que en el cas, doncs, de la MAT, que és una cosa que sí que ve per tramitació estatal, doncs pot ser una miqueta més complex, però que també és veritat que a dia d'avui això depèn del govern de la Generalitat de Catalunya de que tiri endavant o no, no? I ho diu la mateixa resolució de la ministra Rivera, no?, que diu que és una aprovació que fan ells condicionada al que pugui acabar dient la Generalitat pel tema de l'impacte ambiental, i aquí tots els informes que han sortit fins ara són negatius, i per tant, si la Generalitat manté la mateixa coherència que ha tingut fins ara, és un projecte que tampoc hauria de tirar endavant. És més, aquesta nova onada de renovables al Priorat ja no han aparegut pràcticament projectes, a diferència de fa 20 anys, i això és també perquè els promotors ja saben la realitat social que hi ha en aquesta qüestió i que, per tant, ja veuen que no és un territori on seran ben rebuts, no? I tot i que van aparèixer dos o tres projectes a la zona fotovoltaics, a la zona de Falset Marroig, ja van ser tombats per la mateixa ponència de la Generalitat, perquè és que el Priorat objectivament està demostrat, a més, que no és un lloc apte per a la instal·lació de grans instal·lacions renovables, i aquest continua ara sent la via, i el Priorat se sabrà defensar, i a més jo estic convençut que farà una aposta per fer una transició energètica ben feta i que pot acabar sent un referent també de fer un altre tipus de transició que encara no l'ha fet ningú, i que la comarca, al ser pocs habitants, doncs, té també aquesta oportunitat de poder-ho intentar i acabar també sent un referent en matèria de transició energètica.
I, bueno, encara un altre tema, un altre problema dels que tenim a la nostra comarca, no?, és la lluita contra el despoblament. Quines propostes planteja la CUP en aquest sentit?
Bueno, clar, el tema del despoblament és un tema estructural que no ve d'ara, sinó que ve de fa 100 o 150 anys, no? El Priorat, pues, bueno, lamentablement va perdre 2/3 de la seva població en 100 anys, no? Va passar de 30.000 a 10.000 habitants, 30.000 al 1900, a 10.000 encara no, doncs a finals del segle XX, i revertir això no és una cosa fàcil ni és d'un dia per l'altre, igual que el despoblament, doncs es va perdre 20.000 habitants doncs, en 20 anys, doncs, potser recuperar en 20-20, hipotèticament, si és que fos desitjable per la comarca, doncs poder costaria també 100 anys més, no ho sabem. No? El que està clar és que la població doncs, acaba instal·lant-se en llocs on té o bé qualitat de vida o bé té feina, no? I al final el Priorat té bona qualitat de vida, però doncs, potser la feina que hi ha doncs, no dona perquè tingui més gent, no? Està molt vinculada al sector primari, ha generat molta feina a tot el sector del vi, també al sector de l'oli, també al turisme, no? I bàsicament són els dos pilars, no? Juntament amb el sector serveis, administratius, etc., que donen doncs, aquest sostén demogràfic a la comarca. Si es volgués incrementar població o es volgués com a mínim retindre població, doncs bueno, el que cal és reforçar activitats que estiguin vinculades al propi medi, no? Que és l'aposta del Priorat, no? Treballar amb allò que nosaltres tenim. Aquí hi ha un recorregut molt gran, jo des del meu punt de vista crec, en la gestió, per exemple, del patrimoni natural, la gestió de les masses forestals, i fins i tot innovar en algun tema agrari, no? de buscar la millor, doncs, això, algun tipus de conreu que s'adapti millor al tema del canvi climàtic, no? I començar a produir algo, no? Diversificar els conreus també, fer més agricultura, tot i que les condicions de la major part del Priorat doncs, no és que siguin molt aptes, no? Per fer una agricultura molt productiva, però sí que amb l'Ovio s'ha demostrat que amb terres no molt bones des del punt de vista edafològic o agrològic han aconseguit fer un gran producte, no? Doncs bueno, s'han d'anar provant aquestes coses i bàsicament això. Si la comarca vol mantindre aquest format de vida, aquest model de territori, tampoc implica que hagi de créixer molt de població. A vegades l'important és més l'estructura de la piràmide demogràfica que no pas el volum de gent. No? Un dels problemes que pot tenir el Priorat és l'envelliment. No? Llavors, per corregir això sí que has de retindre gent jove a partir d'aquesta oferta laboral doncs que pugui ser atractiva. També hi ha tot el tema de les noves tecnologies que poden doncs, ajudar a fixar o temes de teletreball. No? Hi ha molta gent que pot ser des del Covid doncs, pot tindre alguna feina, doncs un cert sentit, treballar des de casa, potser no tots els dies, i la gent que pot fer teletreball doncs és un tipus de territori que li agradaria molt, segur, perquè és un territori tranquil i relativament proper també, no? a infraestructures, a grans ciutats, no? Vull dir, no, Ramon Norrets a Reus, ets a Tarragona, vull dir que està molt ben situat el Priorat en aquest sentit.
Sí, probablement una de les qüestions a tindre en compte seria doncs, la millora de serveis, no? Per exemple, pues això que dèiem, no? Fibra òptica, els transports públics,
transport totes públic, aquestes qüestions. El qual tren ajudaria molt si funcionés més i millor, no? El tema de la sanitat, que els serveis doncs, funcionessin bé, que hi hagués doncs, diversos serveis, no? Pediatria em sembla que no té servei, el Priorat, no? Diria.
No és una pediatra com a tal, sinó sí. Que hi ha una metgessa de família que és especialitzada en pediatria.
Molt bé, no? Vull dir que pots complementar algun tipus d'aquests serveis, no? A nivell d'això, doncs, de serveis mèdics, de serveis culturals, de serveis socials, no? Tot el que és la part aquesta, no? Que potser hi ha un perfil de gent que ho necessita, evidentment, no? O que es pot sentir atreta per no marxar o per vindre més a aquesta comarca, no? Si tingués tots aquests bons serveis.
Uh-huh. Bé, doncs, moltes gràcies, Sergi Saladier, número 1 de la candidatura de la CUP per la demarcació de Tarragona a les eleccions del proper 12 de maig.
Moltes gràcies a vosaltres.